L'ofici de l'educar a Catalunya Ràdio.
El 1837, Friedrich Ferbel va obrir un centre per nens...
Rafael Vizquerra, catedràtic.
...que li va denominar Kindergarten. Molts consideren que això és l'origen de l'educació infantil. Avui en dia hi ha acord unànim en què els 6 primers anys de vida són decisius per la vida d'una persona.
Avui a l'ofici d'educar, la petita infància. Diu el llibre Relet, relet, la mestra i mare Núria Saló. Mai en tota la història els pares i les mares havien destinat tants esforços a voler educar bé els seus fills i filles. Vivim en l'era de la informació i tenim propostes pedagògiques comprovades científicament. Com és, doncs, que els infants, quan arriben a l'adolescència, tenen tantes mancances emocionals, amb problemes conductuals que afecten a tota la família? Què ha passat amb aquests infants tan desitjats i sobreestimats que de grans no estan preparats per una vida emocionalment madura? L'educació de 0 a 3 anys, diu la Núria Saló, és la gran assignatura pendent del nostre país. És així? L'educació de la petita infància és una assignatura pendent? Quins són els reptes? Qui educa? Quines són les qualitats desitjables dels que eduquen a la petita infància? I com s'educa? Quin paper tenen el joc, els límits, les rutines i l'autoconeixement? I quina és la importància que la criatura creixi en un entorn ric emocionalment? I que hi hagi coherència entre el que es fa a casa i a l'escola? De tot això en parlem avui a l'ofici d'educar amb...
Verònica Anton, psicòloga. Ramon Riera, psiquiatre.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
La qualitat dels vincles dels adults amb les criatures els han de permetre créixer en entorns humanament enriquidors. Verònica Anton.
I diu la Verònica Anton, l'educació tal com l'entenc només es desenvolupa en un marc relacional, en un marc on hi ha un altre que relaciona amb l'infant, que s'emociona amb ell o ella, que és capaç de mantenir viva la curiositat per comprendre el món i per comprendre's, que és capaç de cuidar la sensibilitat i la tendresa amb què pot veure i acostar-se a l'altre i a la realitat. I finalment, que és capaç de conservar la tendència innata de les criatures d'anar cap al que els fa sentir plaer, preservant la capacitat creativa de joc tan pròpia de la naturalesa infantil. Verònica Anton, Ramon Riera, benvinguts a l'ofici d'educar. Creixem en la relació amb l'altre?
Sí, és l'única manera que tenim els sers humans de créixer. És a dir, si ens tanquessin, si hi hagués alguna bèstia que fes zoològics on hi haguessin humans, a les gàbies, si ens fiquessin en una gàbia d'uns zoològics solitaris, doncs al cap de pocs dies no creixeríem. És a dir, un bebè per desenvolupar-se necessita interactuar amb el seu entorn. I això que ara, dit així, sembla de calaix i sembla una evidència, sembla que hagi descobert la sopa d'all, doncs això és quelcom molt nou en la història. És a dir, mai fins recentment en tota la història es havia tingut aquesta comprensió dels infants com éssers extraordinàriament sensibles a l'entorn humà que els envolta.
Aquesta educació de 0 a 3 anys, de 0 a 6 anys, és una assignatura pendent? ¿Es la gran asignatura pendiente?
Yo creo que sí. Como psicóloga entiendo que es la etapa más sensible del desarrollo. Un poco como decía Ramón, realmente las condiciones se tienen que cuidar mucho para que luego un ser humano pueda desarrollarse en todos los ámbitos, en el emocional, en el cognitivo, en el corporal. Y en ese sentido yo creo que hace falta... poner una mirada más cuidadosa sobre estos procesos más emocionales. Creo que el área cognitiva está muy mirada, el área emocional cada vez más, pero todavía tenemos esa asignatura pendiente. Y creo que la evidencia es justamente esto que tú comentabas al inicio de los resultados que tenemos cuando estos niños llegan a la adolescencia, ¿no? Cuando llegan apáticos, cuando han perdido la curiosidad, cuando han perdido el impulso vital para acercarse a la realidad, para acercarse al otro, para acercarse al conocimiento. Es decir, el ser humano viene con esto innatamente y el sistema educativo lo que tendría que intentar sería cuidar, preservar y estimular algo que ya trae el ser humano, que es la curiosidad innata, es la sensibilidad, la ternura, el querer estar con el otro.
I per què creieu que encara no li hem donat la rellevància que li correspondria a aquesta etapa?
Bé, històricament, els sistemes de valors que han existit en l'evolució dels sapiens han hagut de prioritzar altres coses. Òbviament, primer que tot, la supervivència física. I no és fins després de la revolució industrial que es donen les condicions d'uns mínims. Això, clar, parlant de les parts del món més desenvolupades, evidentment, unes mínimes condicions de seguretat física. I és a partir d'aquesta seguretat que els sapiens ens hem començat a ocupar de connectar amb el món emocional, que és el que ara explicava la Verònica, que fins ara, o fins fa poc, la part cognitiva, la part racional, era el que ens distingia com a sapiens, el que ens feia ser els reis de la creació, i és recentment que hem pogut adonar-nos de la importància de la vida emocional, fins i tot pel desenvolupament intel·lectual. És a dir, que fins i tot per aquelles persones que puguin prioritzar, per exemple, en el camp educatiu, l'educació cognitiva, els factors emocionals jugaran un paper de primeríssim ordre.
Cargol, treu banya, puja a la muntanya, cargol, treu bri, pluja al muntanyí, plau, cargol, treu banya.
La Lara Terrades, que és psicòloga i mestra d'Educació Viva, ens ha explicat què passa dels 0 als 6 anys.
L'etapa de la globalitat és l'etapa dels 0 als 6 anys, que és quan assentem els pilars de la nostra vida. En aquesta etapa aprenem de nosaltres mateixes i del món a través de les sensacions, de les emocions i del moviment, de la motricitat. Aquests tres aspectes ens permeten explorar-nos a nosaltres i explorar cap a fora. Tot allò que ens passi en aquesta primera etapa de la vida definirà els fonaments de la nostra casa. I segons aquests fonaments siguin més o menys estables, serem uns adults més o menys sans, entenent per salut la capacitat de gestionar allò que ens passa.
La Lara ens diu com es forja el caràcter en aquesta etapa.
El nostre caràcter és una cuirassa muscular i aquesta cuirassa o automatismes, neurosi en psicologia, el que fan és ajudar-nos a construir un personatge que estigui socialment acceptat. I aquest personatge és el que construïm dels 0 als 6 anys per poder sobreviure, i a mesura que van passant els anys és possible que ja no ens serveixi, però la seguim fent servir perquè és la nostra zona de confort. I si sortim d'aquests patrons tenim por, i en el fons el que hi ha és aquella por tan antiga i tan arcaica i tan infantil, que és la por a l'abandó, la por a la pèrdua de l'amor. Per això és tan important en aquesta etapa poder crear una condició de confiança i de seguretat el més absoluta que pugui ser en els infants, perquè puguin créixer amb aquesta sensació de que no han de crear un personatge alternatiu a qui són en realitat.
I la Lara ens diu quina és la importància de la iniciativa dels infants en aquesta etapa.
En aquesta etapa és molt important poder respectar la iniciativa dels infants, que no vol dir no posar límit, perquè s'instaura el poder personal, que també es dona el control d'esfínters, que té molt a veure amb el domini del món i amb el domini d'un mateix. Quan aquests infants estan dient que no, el que estan fent és individualitzar-se, no desobeir, i per tant està bé que ho acompanyem com a tal. Llavors, més endavant, quan ja aquests infants diuen aquí estic jo i ja puc caminar, ja puc agafar les coses per mi mateix, el que fan és veure que hi ha un grup d'iguals, s'identifiquen a nivell de gènere, desenvolupen una gran curiositat per l'exploració tant del món com del cos. És el naixement de la sexualitat infantil que va molt lligat a la capacitat d'autonomia, d'autoafirmació, de poder, de curiositat.
Hem escoltat moltes coses, ens ha dit la Lara Terrades, aquest explorar les sensacions. Construïm la casa en aquesta etapa. Hem de ser, volem ser acceptats i, per tant, ens van condicionant la manera de ser. Les pors, la importància de la confiança, aquest poder personal que creix. Què és allò més essencial per a vosaltres en aquesta etapa que hem de preservar?
Bueno, yo creo que Lara sintetiza muy bien estas bases, ¿no? Creo que tiene que ver con el preservar este conocimiento de sí mismo o este interés por conocerse a sí mismo, este mundo emocional, este mundo relacional con el otro, el conocimiento del cuerpo y el conocimiento también de cómo me acerco a la realidad, de cómo voy encontrando el sentido de lo que pasa a mi alrededor. Tiene que ver con lo emocional, con lo cognitivo y lo corporal. Esas son las tres bases del desarrollo, ¿no?
¿Com podem acompanyar els infants en aquesta etapa com a adults?
Clar, aquesta és una pregunta gairebé inabarcable, però mira, jo si hagués de dir el que a mi em semblaria central en aquest aspecte, jo crec que el que és bàsic és tenir el més clar possible, que és molt difícil, quins són els meus interessos com a adult i quins són els interessos del meu fill, bueno, en el meu cas del meu net, com a infant. I no confondre que el que jo esperaria com a adult hagi d'equivaldre sempre amb el que l'infant necessita pel que ell és i per la seva identitat i per la seva, el seu nucli com a persona. Però això no és una cosa teòrica, que d'altra banda és molt de sentit comú el que estic dient, però és una cosa molt observada en els estudis empírics. És a dir, cap al voltant del final d'aquesta etapa de la que ara parlem, dels 0 als 6 anys, cap al voltant dels 5 o 6 anys, els nens que no han crescut en un entorn amb uns mínims adequats, desenvolupen el que alguns autors en diuen un rol reversal, que vol dir que configuren el seu comportament més en funció del que l'altre espera que no pas del que ells autènticament els hi sortiria de fer.
Tu parles d'uns mínims adequats. A què et refereixes?
Jo potser en aquí també si hagués d'escollir un mínim que per mi em sembla central és aquell entorn que donen al nen o a la nena les condicions mínimes per poder viure amb seguretat.
I quines serien aquestes condicions? Bé, anem al moll de l'os.
I aquestes condicions mínimes, i ara tancaríem el cercle i tornaríem on hem començat, és l'actitud empàtica i d'acceptació cap al que la criatura sent. En lloc d'imposar el que nosaltres esperaríem, és estar molt receptius el que ell sent. De manera que no passi el que jo treballo en psicoteràpia bàsicament amb adults i el que sé de nens és perquè m'ho expliquen els adults i perquè jo vaig començar com a psiquiatra infantil, la meva professió. No passi allò que a vegades ens expliquen, que és no únicament tenia tal problema, el problema X, sinó que a més tenia el problema afegit de que els meus pares no ho sabessin. Llavors, aquest seria un exemple flagrant de com l'adult, en lloc d'acompanyar, es converteix en un problema afegit.
Tu que treballes amb adults, a la teva consulta escoltes que en aquesta etapa de 0-3, de 0-6, la gent estem molt traumatitzats o tenim petites coses? És a dir, és alguna cosa que inevitablement en aquesta etapa hi ha coses que et marquen, algunes per bé, algunes per mal? I per tant, a la teva consulta trobes molts de nosaltres que venim i t'expliquem, doncs mira, en aquella etapa em va passar això o allò?
Clar, el que sol passar és que depenent de l'interès del que pregunta, el que respon parla d'unes coses o d'unes altres. Els que ens dediquem a la feina de psicoteràpia sabem la importància que té les primeres etapes de la vida. Ho sabem perquè hi ha estudis de seguiment longitudinal, el mateix que us explicava abans, que als 6 anys doncs, hi havia un rol reversal, sabem que després, quan arriben a l'edat adulta, doncs, tenen doncs, trastorns de tipus psicològic. I llavors, cada vegada parlem més de la primera infància amb una psicoteràpia. I conèixer-se a fons implica, inevitablement, eixamplar la subjectivitat fins al punt de tenir una certa consciència de les coses que t'han marcat des de molt petit.
La manera com mires la criatura serà la manera com es mirarà ella mateixa. Elisenda Pasqual.
Marieta, bola, bola, tu que portes camisola, si m'ensenyes el camí del cel, et donaré paimel.
Deixem els adults i tornem als infants. Coneixem prou els infants? Els escoltem prou? Ens posem prou a la seva pell? Perquè parlem que ells siguin empàtics, però ens posem prou al seu món, a la seva visió?
És difícil generalitzar, no? Però jo crec que cada vegada més se está viendo más al niño. Esto que decía Ramón de históricamente es muy reciente la mirada a la infancia, es muy reciente el tener en cuenta cómo se siente un niño. Nuestra generación en la escuela ni siquiera tuvo eso, ¿no? Bueno, por lo menos yo cuando era pequeña en la escuela nunca nadie me preguntó cómo me sentía. Es decir, es muy nuevo en la historia.
És ben cert això que dius, que ens van educar primer que preguntar-nos com ens sentíem, no? És a dir, el com ens sentíem és una cosa que ens hem començat a preguntar després, no?
És muy reciente el interés por las emociones y es muy reciente también o digamos científicamente comprobado ahora por las neurociencias que para poder aprender necesito emocionarme. Es decir, los pedagogos del siglo pasado lo explicaron, lo sabían, pero recién ahora yo creo que la ciencia le está dando a esto un lugar bastante central. Entonces ahí empieza a aparecer el interés y ahí empieza a aparecer toda esta perspectiva del trabajo con las emociones, de la inteligencia emocional y para mí un cierto riesgo que es transformar la emoción en un contenido más a tratar, como el quien da matemáticas, como quien da lectoescritura, y abordarlo como un contenido cognitivo.
O sigui, per tant, seria com un contingut transversal.
Como yo lo entiendo, sí. Como yo lo entiendo, sería más bien acompañar el proceso de la emoción del niño como un proceso transversal y no tanto abordarlo en un momento determinado, en el taller del enfado, que toca el lunes a las 10 de la mañana.
Y que taller del enfado.
No le interesa nada en ese momento hablar del enfado. Al niño le interesa vivir el enfado cuando se está peleando con un amiguito. Y ahí es importante que el adulto acompañe esa situación.
Bueno, la etapa de 0 a 3 y de 0 a 6 también es cuando las emociones están a flor de pell y esclaten en cualquier momento, positivas y negativas.
Això, pels que estudiem aquest tipus de coses, és una gran sort, perquè tenim en directe, de primera mà, l'experiència d'algú que parla molt poc o gens, un bebè de mesos no parla gens, I, en canvi, podem veure com es desenvolupa emocionalment i els efectes i les repercussions amb algú que no fa servir el llenguatge ni el pensament lògic, les repercussions que tenen en el seu entorn. Fins al punt que en psicoteràpia els grans innovadors de les tècniques psicoterapeutes actualment provenen de el que se'n diu la infant research, que seria la investigació en primera infància, on s'observen els processos de canvi, perquè un nen petit és el ser humà que canvia més intensament i més ràpidament, psicològicament. Per tant, per estudiar el canvi, el lloc ideal és en la primera infància. I, a més, amb l'afegit que us comentava, de que, com que no hi ha llenguatge, doncs pots observar el que normalment en els adults queda sempre amagat a sota del llenguatge fins a ser desapercebut.
La Imma Marín és experta en el joc i creadora de Marimba i ens parla de la importància del joc de 0 a 6 anys.
Jugar és un impuls primari, gratuït, que empenya els infants des del moment de néixer a explorar, descobrir, conèixer i arribar a estimar el món que els envolta. No podem parlar d'infància sense parlar de joc. És la manera en què ells tenen de mirar el món, no? No estic parlant d'unes cartes i uns daus. Estic mirant d'aquesta mirada, la mirada lúdica amb què ells ho miren tot, no? Ells mengen jugant, corren jugant, es vesteixen jugant, moltes vegades al nostre desesper. Però és la seva manera de créixer i d'aprendre. Ho deia molt bé Pau Vila, no? Un nen que no jugués seria com un nen que haguéssim tancat en una habitació sense aire. Moriria. Els nostres nens necessiten jugar per viure i per créixer de manera sana.
Ja sabem i hem après avui que un nen necessita relacionar-se, si no moriria, i que necessita joc i necessita expressar les emocions per viure. Components, tots ells, que són molt importants en aquesta etapa perquè el nen creixi i creixi d'una manera sana. Què vol dir créixer d'una manera sana?
Per a mi significaria que uno no pierda el contacto con uno mismo y que sea capaz de reaccionar a las experiencias de la realidad, las experiencias vitales, de una manera que tenga en cuenta lo propio y tenga en cuenta el otro, ¿no? Tiene que ver con la autorregulación también, con la capacidad de escucharse a uno mismo y de escuchar el entorno y reaccionar teniendo en cuenta estos dos aspectos.
Sí, jo, partint d'això que està explicant la Verònica, que em sembla molt interessant, afegiria que en el patró educatiu clàssic el nen és un petit salvatge que s'ha de domesticar. I s'ha de domesticar vol dir que ha de controlar els seus impulsos o els seus instints tal com l'adult esperaria d'ell.
Això sona terrible, però és així.
Però és així.
És terrible, però és així.
Sí. Som molt poc conscients de, en molts aspectes, lo enormement afortunats que som d'haver nascut en el temps i el lloc on hem nascut. Llavors, el que anava a dir és que l'alternativa en aquest model clàssic, tradicional, és que el nen és vist com un individu, una entitat lliure que creix amb l'ajuda reguladora, que és una paraula que ha fet servir la Verònica, que és importantíssima, amb l'ajuda reguladora dels adults del seu entorn, que l'ajudin a regular les emocions negatives i que l'ajudin a potenciar, dit així molt esquemàticament, les emocions positives. I no hi ha cap ser humà, perquè el nostre cervell està dissenyat per regular el seu funcionament a través de la mirada o del gest o de l'actitud de l'altre, no hi ha cap ser humà que pugui madurar els seus processos d'autoregulació sense la presència d'un entorn humà que sigui, que com més ric sigui, òbviament, doncs més capacitats reguladores podrà aportar.
L'ofici d'educar, un programa per no perdre gairebé mai els papers quan fem de pares i mares. I si els perdem, saber-nos perdonar.
Els infants necessiten uns adults empàtics que els donin seguretat per sentir-se amb força per explorar el món. Ramon Riera.
La Marta Butjós és autora d'Educar amb Consciència, ella és mare, és professora de secundària i terapeuta, i ens explica què és allò més essencial a l'hora d'educar de 0 a 6 anys.
En aquest primer septenni s'imposen els mestres el ser, és a dir, l'actitud i el gest que tenim quan acompanyem les criatures. Per a mi, les qualitats que ha de tenir un bon mestre són la presència i la coherència. La presència és l'atenció plena. És tenir la ment buida, en l'aquí i l'ara. Es tracta d'estar amb els nens i les nenes completament. No estar amb ells i pensant que cal trucar no sé qui o que cal arreglar l'aixeta del lavabo. Quan la nostra presència és completa, augmenta la nostra capacitat d'observar els infants tal i com són, de veure'ls a ells realment. La coherència interna és pensar, sentir i fer en sintonia. Es tracta d'estar alineats com a persona. Cal enviar un missatge autèntic als infants i no podem estar fent veure que ens ho passem molt bé i sentir, en canvi, una gran tristesa per una pèrdua, per exemple. Quan el mestre és coherent, l'infant confia. Amb presència i coherència s'estableix un vincle sa, de seguretat, i l'infant pot confiar, entregar-se i vincular-se amb l'adult que en té cura.
Pregunta important. Quines qualitats són les desitjables en un adult que tingui cura dels infants, des del vostre punt de vista? Bueno, respira en fons.
és una resposta delicada, perquè jo retomo lo que dijo Ramón de un acompañamiento suficientemente bueno, porque creo que no tiene que ser perfecto, porque si no estaríamos en un punto de autoexigencia tan grande que nadie podría ser madre, nadie podría ser padre, nadie podría ser educadora o educador. Entonces creo que tiene que ver con unos mínimos de esto que comenta Marta, de la calidad de la presencia, de la calidad de la escucha, y creo que hay un punto que tiene que ver con el autoconocimiento o la conciencia, por ejemplo, en el rol profesional, ahora hablando, ¿no?, en el rol del educador o de la educadora, el trabajo personal que tiene esa persona para saber lo que le está pasando internamente. Es decir, si un adulto es capaz de decirle a un niño, mira, ahora estoy triste y por eso no puedo jugar contigo, o ahora estoy muy enfadado y por eso prefiero quedarme aquí y no jugar contigo, por ejemplo, esto le da al niño un mapa claro, donde él se puede mover relacionalmente y teniendo las emociones en juego en esta relación de una forma más definida, de una forma más ajustada. Es decir, creo que ese afinar del adulto en el mundo emocional, en su propio mundo emocional, es lo que le permite ofrecer al niño un territorio, un mapa claro, definido, nítido, donde él va a ir aprendiendo de esta manera lo que implica estar enfadado, lo que implica estar triste, y va a poder relacionar una sensación con una palabra, con un concepto, con una emoción. Y yo creo que esta es la verdadera gestión emocional.
Jo seguiria amb aquest mateix fil i afegiria, en contra del que ens pensem, sempre regits per aquest clàssic principi que el primer és lo verbal i és lo més elevat i lo cognitiu i lo racional, en contra del que ens pensem, que el que educa és el que diem, el que expliquem, el que els nens a vegades capten molt bé, els sermonets que els hi...
Bueno, capten molt bé o entra per una orella i surt per l'altra.
No, capten molt bé en aquest sentit, que els califiquen com a sermonets.
Allò que sona, no?
Sí, sí, sí. El que realment educa és el model de comportament que els hi oferim. Llavors, aquesta mestra que és capaç de reconèixer les seves emocions en la relació amb el nen, que no se n'amaga, que no pretén ser la mestra perfecta que sempre està en forma i que pot estar enfadada o trista, aquesta mestra està donant un model educatiu de primeríssima qualitat, de primeríssima categoria, que és el model de permeta't sentir el que sents, no t'obliguis a fer el que s'espera que facis, sigues el més autèntic possible. I això no s'aprèn en un seminari teòric. Aquestes coses s'aprenen, tornem a estar amb el tema que es va repetint, s'aprenen l'experiència relacional.
Els hem de fer entendre que l'adult està al seu costat, fins i tot quan no hi és. Núria Saló. L'Olga Ginestà fa prop de 20 anys que es dedica a l'educació de 0 a 3, és mare i infermera, i ens diu que és una feina poc reconeguda i remunerada, però amb molta vocació.
Abans, el que deia l'educador, doncs era valorat, motiu d'agraïment, hi havia una confiança. Avui en dia, sigui per la literatura, sigui perquè les persones estem més formades en general, ja també hi ha moltes tendències, moltes corrents, ens trobem moltes reticències i moltes peticions i moltes persones que ens diuen, pares, famílies, que ens diuen com hem de fer la nostra feina. Tot es pot parlar, es pot discutir, evidentment això enriqueix la tasca, enriqueix la professió, enriqueix l'etapa, però mai he trobat un recolzament de lo que es diu a nivell literari o a nivell polític o a nivell dels grans educadors amb la realitat. El que va fer la ràtio dels alumnes que poden estar en una llar d'infants no hi ha estat mai, no sap el que és estar amb 8 bebès, amb 13 nens d'I1 i amb 20 nens d'I2. I 20 nens són hipermega exigents en resposta, perquè aquesta rapidesa, immediatesa de la societat amb tot, aquesta acceleració, aquest estrès en general els hi transmetem.
L'Olga explica què aporta la llar d'infants.
Aporta l'estimulació primerenca, i que ara se li ha donat més èmfasi al fet de que totes les activitats proposades d'experimentació, de manipulació, tot el que en un ambient relaxat, amb un acompanyament òptim, podem afavorir que aquests nens creïn xarxes neuronals molt més àmplies sense desmereixer la part assistencial. És tan educadora l'acte de donar un dinar com de fer, proposar una activitat, com de cantar, com de fer braços, abraçades i petons, com de... L'important és establir un vincle, una relació d'apego que inicialment l'han de tenir amb els pares o amb els cuidadors familiars, però que després doncs, l'han de tenir amb nosaltres. No? Que el nen veus que se sent a gust, a partir d'aquí pot sorgir tot.
Però la llar d'infants diu ha de ser només un complement.
Les llars d'infants ajuden a la conciliació, està clar. El que passa és que no haurien de suplir l'amor i tot el que ha de brindar una família, no? El dret al joc, el joc lliure... En fi, nosaltres complementem, no passem per davant. Però mentre no hi hagi polítiques que recolzin a la família, com altres països nòrdics, seria l'ideal. Al llarg de la meva carrera professional m'he trobat infants que han vingut amb 16 setmanes a la llar d'infants i algun dels progenitors no treballava. No és jutjable, però és difícil d'entendre. Però, clar, quan parlem de conciliació no vol dir més hores de llar d'infants, no? O sigui, jo penso que un nen pot anar a la llar d'infants, però no és el mateix anar-hi passar 4 hores, 5, que anar-li passant 8 o 10 o 11. Perquè és un dia rere l'altre, tot el curs, i el que viuen les famílies és un sopar i un anar a dormir, no? I no hauria de ser així.
Invertir en educació de 0 a 3 és imprescindible, diu l'Olga.
Si tots els estudiosos ho saben, per què no ens donen un cop de mà? Evidentment demanaria millores pel meu col·lectiu, però ja no per mi, sinó pels nens, pels infants. És el capital humà d'un país de 0 a 3 quan es forma el futur. Quan un nen té dificultats a 0 a 3... ja podríem fer alguna cosa, però no tenim més recursos i més acompanyament. És potser la clau d'evitar aquest augment tan important en malalties mentals en adolescents i joves.
Verònica Anton, Ramon Riera, com us sentiu quan escolteu un testimoni d'una mestra que tants anys està en aquesta etapa?
En el segle XXI és absolutament escandalós que a l'ofici de mestre no tingui més prestigi, no estigui més ben remunerat i no sigui considerat com una de les pedres angulars del nostre futur. Però, com sempre, si la crisi aquesta no se'ns menja, és possible que el gremi dels mestres finalment en puguin sortir beneficiats quan rebin el suport que ara no estan rebent.
Hem escoltat pedagogs, hem escoltat mestres, i si us sembla, escoltem un pare. L'Oriol ens explica què demana els educadors.
Doncs mireu, jo tinc una filla de 3 anys i mig, que es diu Martina. Ara està fent P3. Ara ha fet aquell pas de marxar de l'escola Bressol i anar a l'escola de debò, diguem-ne, on hi ha un currículum educatiu. Què li demano jo als mestres? En primer lloc, crec que la feina primordial que han de fer és tractar bé els pares. I sembla una xorrada, però és important, perquè els pares estem carregats de pors, carregats d'inquietuds. Clar, en el meu cas també és filla única, no? I tens aquella sensació de que no t'informen de moltes de les coses que passen. Doncs potser un dia ve amb el cul mullat. Què ha passat aquí? No ho sé, no, el llibret aquesta que té no hi posa res. Doncs informació, tenir molta informació i que, sobretot, si hi ha algun problema, un nen que mossega, un nen que li estira dels cabells, els educadors a aquestes edats haurien d'entendre que els pares ens agradaria tenir una GoPro enganxada al front dels nostres fills i veure què foten tantes hores allà.
I què més demana l'Oriol?
Que li ensenyi a la meva filla a socialitzar. Perquè més que ensenyar-li contingut, jo crec que els nens a aquestes edats tenen un cervell tan plàstic que aprenen pràcticament sols, aprenen només per la mera observació de l'entorn. La meva filla ja sap comptar fins a 20, i els colors, tot això ho aprèn amb el dia a dia. Però socialitzar és molt important, és el gran valor afegit de l'escola, el fet de compartir un espai amb molts nens, nens diferents, d'origen diferents, de llengües diferents, fins i tot. Que la meva filla no estigui aïllada, que no estigui un racó jugant sola, faci grupets diferents, no sempre amb els mateixos nens, que sigui tolerant amb el que té potser alguna dificultat. Estar molt pendents de que la socialització entre aquests nens tan petits sigui una socialització sana. Més que res, perquè en un futur això ja serà impossible de corregir, i si els nens al principi del sistema educatiu han après a estar junts amb altres nens, a entendre's i ajudar-se, la resta crec que vindrà sol.
L'Oriol ens parla de la part relacional. Hem començat parlant de la part relacional avui, de com això ens ajuda a créixer. Si us haguéssiu de quedar amb alguna idea essencial, hem escoltat pares, mares, educadors, amb quina idea us quedaríeu? Què és més essencial en aquesta etapa que hem de recordar?
Yo me quedo con este aspecto relacional, con este aspecto que creo que, retomando lo que decía Ramón antes, es lo que nos hace propiamente humanos, ¿no? Es lo que nos hace realmente diferenciarnos de un ordenador, de un iPad, de un teléfono, y es lo que creo que también Olga, la educadora y maestra, recogía, como qué condiciones necesitamos para que eso se pueda dar, para que eso se pueda dar de una manera rica.
Ramón?
Bé, jo em subscriuria també a posar l'èmfasi en la paraula relacional i potser li afegiria el qualificatiu de relacional col·laborador o col·laboratiu. Perquè no hem d'oblidar que els sapiens existim i no ens hem extingit en els 200.000 anys d'evolució que portem gràcies a les nostres capacitats col·laboratives. I aquest és el nucli de l'especificitat que tenim com a espècie.
Jo vull una escola que em faci feliç.
Ei, que diu que ve amb una nau de pastanagues i que tu no t'hi posin seu enlloc. Ei, que diu que ve i tu ves què li vols fer-hi i que resignat tu menges i et fots.
Doncs gràcies per haver-nos acompanyat, Verònica Anton, psicòloga, Ramon Riera, psiquiatra, per haver-nos ajudat a conèixer una mica millor aquesta petita infància. Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Viure a Barcelona per tenir-hi un gos.
Fantasia, creativitat, intel·ligència emocional, moviment i límits amorosos. Això és l'ofici d'educar.
Llibres per somiar.
els llibres per saber d'avui, un llibre, Som aquí, notes per viure al planeta Terra, que ens el porta, com sempre, el Jaume Centelles, que
Hola.
Ens porta sempre llibres per descobrir la realitat avui en aquesta franja d'edat de 0 a 6. Però llibres aquest... per somiar, som aquí. Som
sí,
aquí,
som aquí. Aquí. En realitat, aquest és una franja que va de 0 a 99, diguem-ho així, perquè és un llibre que acaba de sortir fa una setmaneta, res, és novetat, és d'Oliver Jeffers, i aquest llibre el va escriure ell quan va néixer la seva criatura, fa un parell d'anys, i li va dir, ara t'explicaré com és el lloc on has anat a caure, com és el nostre planeta Terra. És un llibre, en paraules d'en Barry, el de Peter Pan, un llibre amable. És un llibre amable que t'explica, que ell li explica al seu fill com és el planeta on ha anat a parar, el planeta Terra. Comença amb una imatge, com comencen aquests llibres sempre, des de l'espai, i va fent un zoom cap al lloc on vivim. I a cadascuna de les planes t'explica que la Terra està feta d'aigua, o està feta també de terra, els animals que hi viuen, la varietat de les persones, que hi ha llocs molt tranquils, que hi ha llocs molt sorollosos. Per exemple, aquesta
veiem
plana...
Veiem una plana en la que surt moltíssima gent molt diversa,
sí.
Personatges que si un extraterrestre ho veiés,
80,
diria
80
el tipus
persones,
de gent que hi ha sí. a la Terra.
Ha dibuixat 80 persones, però és la realitat, no? Des d'un senyor que va amb cadira de rodes, una monja, un lluitador de sumo, dues dones que es casen, un submarinista, un soldat, un no sé quantos... Fantàstic. Igual passa amb els animals, i estan
una
més
una
o menys
balena,
proporcionats.
Una elefant...
Els colors són molt increïbles, una gamma cromàtica brutal, coses que passen de dia, coses que fem a les nits, llocs molt tranquils...
Paisatges preciosos de la Terra.
I llocs molt sorollosos, també, clar, la Terra hi ha de tot. I sobretot al final és espectacular perquè li diu aquí no estaràs mai sol perquè sempre ens tindràs a tots nosaltres. Ens tindràs als pares, ens tindràs als avis, tindràs les àvies i tindràs tota la gent que hi viu al planeta Terra que t'acompanyarà i et farà la vida més feliç i més agradable.
I jo afegiria que, a més, aquest planeta, fill meu, l'has de cuidar.
L'has de cuidar
o l'has de preservar dels que no el preserven tant.
Però per estimar-lo l'has de conèixer. I aquest és un llibre de coneixements que crec que val molt, molt la pena tenir-lo i mirar-lo i remirar-lo tantes vegades com calgui. Per nens petits, però també per nens grans.
Som aquí, notes per viure al planeta Terra, d'Oliver Jeffers, un llibre publicat per Andana.
Andana, una editorial del País Valencià. Andana.
Doncs moltes gràcies, Jaume Centelles.
A vosaltres.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Hi ha una escola que m'ajudi a créixer.
La resposta està en els clàssics.
I avui la resposta està en els clàssics, un fragment de Curiale Güelfa. S'ha fet alguna pel·lícula de Curiale Güelfa?
No, però estaria molt bé de fer-la.
Oi que sí, estaria? Jo me la imagino.
A veure.
Avui aquest fragment, què ens diu aquest fragment?
Aquest fragment ens parla de la primera sortida de Curial, que de camí que per anar a defensar una dama, la duquessa d'Àustria, que està en perill de mort, acusada d'adulteri, doncs Curial decideix aturar-se i emprendre la defensa d'una altra persona, d'un cavaller ancià que ha estat acusat injustament d'assassinat. I el company de Curial, que és Jacob de Clefs, doncs, que és el titular de la defensa de la duquessa, per entendre's, Curial va d'ajudant, doncs li diu, però què fas? No? Ens estem dispersant massa, li ve a dir. I llavors Curial defensa que de vegades la dispersió és necessària. Diu el següent, el fragment. O...
Digues, endavant amb el fragment.
Doncs vinga. Jacob de Clefs, que va sentir que Curial havia acceptat la batalla, va dir, Curial, per què prometeu el que no podeu complir? Perquè sabeu que vos i jo, d'aquí a poc temps, hem de combatre a mort amb dos cavallers, i vos m'heu promès així. I ara veig que voleu fer aquesta batalla. I us dic que tants podrien ser els inconvenients que ens en podrien anar apareixent pel camí, que si tinguéssiu 100 cossos, 100 batalles voldríeu començar i no us en sobraria una per a la meva. Per la qual cosa us requereixo que deixeu això i vingueu amb mi. I aleshores Curial respon. Jacob, veig clarament que si aquest prohom no és socorregut ara mateix, és home mort. I aquest fet no vol dilacions. Estic obligat a defensar-lo ara. Em demanes que falti la meva paraula? Abans mori jo. És cert que el dret d'armes no m'hi obliga, però ho demana la necessitat. i així et demano que em deixis que alliberi aquest prohom i en acabat et seguiré.
Amb quina solemnitat que ens ho llegeix el Joan Santanach, editor de l'editorial Barcino, que ens presenta cada setmana un clàssic per descobrir algun valor. Quin és el valor que podem descobrir avui?
El valor és aquesta idea bàsica de dir hem d'evitar, com proposa Jacob de Clefs, la dispersió. No podem començar 13, 14, 25 projectes al mateix temps, llevat que sigui necessari. Llevat que dius, és que si no ho faig ara, perdo l'oportunitat, és que si no ho faig ara, doncs es perd aquesta, aquest objecte, aquesta...
Què passa? Que les prioritats dels infants i les nostres són molt diferents, t'hi has fixat?
Bé, forma part de la gràcia, això també.
I quan tu els hi dius és que això és molt important i ells no ho veuen, i quan ells t'estan dient, escolta, 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 tu no ho trobes tan important. Llavors, a vegades hi ha una desincronia, eh?
Sí. De totes maneres, també és veritat que els infants, quan tu els dius que una cosa és important, per sistema diuen que no. Després d'altres, en altres ocasions, diuen, no, és que això és molt important, tu ja m'ho deies. Però la primera reacció és una mica de rebel·lia.
On ho trobarem, això?
Això ho trobarem en l'edició de Corale Welf, adaptada per Lluís Anton Baulenes, del tas de clàssics de l'editorial Barcino, que forma part de la Fundació Carulla.
Doncs moltíssimes gràcies, Joan.
A vosaltres.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
I quina és la pregunta?
L'educació rebuda de 0 als 3 anys és tan important? Doncs no, afortunadament no. És important i influeix el que serà el nostre futur, però no el determina en cap cas. Per què? Mireu, afortunadament el nostre cos creix molt dels 3 anys fins a l'edat adulta de la mateixa manera que el nostre cervell i el nostre bagatge de recursos, estratègies, tècniques, aprenentatges, etc, etc. De tal manera que al llarg de la vida anem adquirint noves eines, nous recursos per poder fer front a nous problemes. Això vol dir que podem canviar en qualsevol moment, perquè quan tenim 3 capacitats molt importants que ens ajuden. Una és la capacitat d'aprenentatge. L'altra és la capacitat d'assimilació, que vol dir que incorporem allò que hem après al nostre bagatge, al nostre repertori conductual. I la tercera, important, és la capacitat de transferir allò que hem après a una situació nova, similar, però no ben bé igual a la que estem vivint o la que hem viscut. Aleshores, no patiu, que del 0 als 3 anys és una edat molt important, però no determina el nostre futur. Dediquem-nos a educar i gràcies a una educació de qualitat, tant escolar com fora de l'escola, com familiar, donarem als nostres fills moltes eines i recursos per poder-se'n sortir en un món cada cop més exigent.
Tomàs Navarro, psicòleg.
Jugar, riure, compartir, reflexionar i aprendre. Això és l'ofici d'educar.
Tinc una escola que em faci feliç.
Estirar-te al terra i tornar a mirar al cel. Tu com a adult dius que tan brutes.
Juguem amb els fills i si ens posem a mirar el mòbil, l'hora de lleure és per mirar una pantalleta.
Pensa 7 coses impossibles abans d'esmorzar. I aquí comença, no, la creativitat.
Quina feinada!
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
Torna-la a posar.
I acabem l'ofici d'educar amb música. Amb música per compartir amb aquella gent que més estimem, de la família, els fills. I ho fem sempre amb el José Luis Santiso, que avui ens ha portat una peça musical molt, molt delicada.
Avui us he portat el petit de Casa Seva, el petit de Calaril, no sé si el coneixes.
I tant, que sí.
Darrerament està fent coses molt importants, ha produït l'últim disc dels Pets. Era un noi esbojarrat que va treure un disc gravat a casa seva, amb la família, amb els amics, amb els seus cosinets que corrien per allà. I va sortir un disc adult, però que els petits poden escoltar-lo i gaudir-lo i participar-hi perfectament. És el seu primer disc. A les ràdios es parla molt de l'últim disc, la darrera actuació, però hi ha discos bons i discos no tan bons. El petit de Caleril té una discografia magnífica, però el primer disc és espectacular.
T'acabar amb semblant parabrises ni 8 helicòpters militars haurien calgut per tapar semblant fora.
Té un món interior molt gran i té una fantasia que els petits encara tenen. Ell la transmet molt bé. i la pots compartir si t'agrada el rock, per exemple. Estem parlant de nens petits, de les primeres fases del creixement, quan les cançons són que si avui és dilluns, que si avui el color negre o el color verd o el color blau. Amb el petit de Calaril podem cantar tots junts cançons adultes, cançons infantils, divertir-nos.
I ens crea un clima íntim, un clima de música de qualitat per compartir amb els fills, que sempre està bé. Que podem, ens pot agradar la música als adults i als nens a la vegada, no? I buscar músiques que ens puguin fer sentir com sintonitzats, d'alguna manera, a través de la música. Això és genial, no? I a partir d'aquí ja balleu, feu el que us doni la gana amb aquesta música.
Amb aquest disc, amb els Sargantanes al Sol, és una oportunitat magnífica.
A la cuina no, ni al rebedor.
S'han comprat un elefant.
Oh, uala!
Però esclar, què fas amb un elefant a casa?
Uf, a casa meva no cabria, eh? Ja t'ho dic ara.
Crec que a casa dels Aril tampoc, eh?
No.
Comprat un elefant, on el poso si és tan gran? He comprat un elefant, on el poso si és tan gran?
Clar, heu de convèncer els vostres fills que comprin animalons més petits, perquè un elefant no hi ha on posar-lo.
Ni aquí tan sols. Ara estava mirant l'estudi, aquí tampoc hi cabria un elefant.
No.
Potser un d'asiàtic sí que són més petits.
I amb aquesta història de l'elefant, on posar-lo? I el petit de Calaril acabem avui l'ofici d'educar. Com us diem sempre, recordeu, és molt important ser lúdics, ser positius i ser alegres, perquè la vida és molt curteta i s'ha d'aprofitar al màxim. Una abraçada i ens tornem a trobar a l'ofici d'educar, aquí, petons.
Heu sentit el programa que fem entre l'Elisabet Pedrosa, el Josep Lluís Santiso, tots els que hi participeu i el grup de Telegram de l'ofici d'educar.
On el poso si és tan gran? El despatx tampoc, perquè és molt badoc. On el posaré? Que hi quedi bé. Que hi quedi bé. M'he comprat un elefant. On el poso si és tan gran? Potser el perdré. M'he comprat un elefant, on el poso si és tan gran?